Grans Amics, amb Emili Pacheco.
Ara passen 5 minuts de les 6 de la tarda. Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició del Grans Amics a través de la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. És dimarts, és 18 d'octubre. Avui conversarem amb un home d'èxit empresarial i personal. Pere Fàbregas és un exemple de vitalitat i d'energia i ho demostra estant al capdavant d'una de les llibreries més antigues de Barcelona, la Formiga d'Or. De fet, aquesta llibreria és actualment la segona més antiga de Barcelona i, per tant, és un testimoni de la història de la ciutat. Per la seva longevitat, la llibreria ha viscut moments molt bons i també més delicats. Per exemple, durant el franquisme, l'editorial que tenia la llibreria va ser una de les poques que publicava en català amb el suport implícit de l'Església. La llibreria va incorporar la marca Happy Books l'any 2000 amb la incorporació de la família Pi. Amb els anys, Happy Books va saber encaixar els nous reptes i es va convertir en el primer establiment a Catalunya a comercialitzar llibres digitals, tant l'aparell com les lectures. Pere Fàbregas, però, ens acompanya avui als Grans Amics per parlar també de la seva vessant més íntima i familiar i també de la seva tasca com a avi. A més, hem de dir que Pere Fàbregas està també implicat amb aquesta casa, amb Ràdio Estel i Ràdio Principat i amb el setmanari Catalunya Cristiana i, de fet, també pertany al club Més Amics. Comencem.
Grans Amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
I abans de saludar el senyor Pere Fàbregas, el que fem també és recordar-vos les vies de connexió, de comunicació que teniu amb nosaltres, com sempre a través del correu electrònic gransamics@radioestel.cat o bé a través del contestador automàtic de Ràdio Estel i Ràdio Principat, al telèfon 93-409-2777. Allà ens podeu deixar les vostres suggerències pels Grans Amics i també quina és la cançó de la vostra vida. Com sempre, ja sabeu que acabem amb música en aquest programa i amb les propostes que vosaltres mateixos ens feu. Ara sí, saludem al senyor Pere Fàbregas. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ben trobat.
Diguéssim que aquesta a casa seva.
Home, una mica sí, perquè vaig participar amb la compra d'aquest edifici, vull dir que d'aquest local, vull dir que està bé, sí, sí. Uh-huh. Hem participat tant com hem pogut, una mica a l'ombra del bisbe Carrera, que era el meu, diguem-ne, el meu papito grillo, o com en vulgueu dir, l'home que em feia anar allà on volia.
Uh-huh. Hem dit a la portada que és un home d'èxit empresarial i personal. I
els fets... Això, amb les crisis d'avui en dia, l'èxit empresarial m'agradarà veure d'aquí com queda. Però bé, per ara sí, gràcies a Déu, sí.
Com es fa això? Com es pot ser...
Treballant
molt?
Ah, mira, que és fàcil, això sí. El meu pare ja ho deia, això, que això de treballar no ho ha descobert tothom. El que ho descobreix acaba que més o menys se'n surt.
Uh-huh. Suposo que això, feina constant, cada dia, anar fent.
Clar, jo sóc d'una família estakhanovista. Estakhanov era aquell rus que feia fer més feina amb menys gent que una altra molta gent. Els meus germans, jo sempre hem sigut una gent que no hem tingut mai mandra. Nosaltres teníem el cèlebre Hogar del Libro, la llar del llibre, que teníem totes aquelles editorials. Vam estar supervinculats amb Nova Terra, molt també amb Estela i amb aquesta llar. Sobretot Nova Terra, que va arribar a ser un alter ego de la mateixa llibreria, perquè estàvem vinculats econòmicament perquè no hi havia altre remei. I, clar, això em va donar... Mira, aquí va haver un gran jumelatge, o vulguem dir, amb el bisbe Carrera, no? Vull dir, que el cel sigui. Sí, hem sigut una família que no ens ha fet mandra res i hem tirat endavant. Els negocis a vegades han caigut, a vegades ens han aixecat. Jo, en aquest aspecte, he tingut la sort de tenir altres vessants. He fet de director comercial també amb editorials importants, uns anys en Plaça Genés. Llavors vaig estar amb Beascó, que és tot el que va llançar Disney. En fi, el món sempre m'ha portat això i, a més, sempre m'ha agradat participar en coses que no tinguin res a veure amb la meva economia, sinó amb el meu esperit, amb la meva manera de ser.
Uh-huh. També parlarem de la seva tasca i la seva implicació com a creient, en aquest cas, amb diversos projectes. Però per la gent, ara vostè ho comentava, estem en un context de crisi econòmica, de molt desànim en el món empresarial, i no només empresarial, sinó també social. Què li diria vostè a la gent jove que potser ha iniciat un projecte empresarial, qualsevol projecte, per petit que sigui, i potser es veuen desanimats? I...
Clar, la gent té poca memòria, però molt poca memòria. I nosaltres hem viscut unes crisis molt més fortes que les d'ara, però moltíssim més fortes que les d'ara. Evidentment que a partir del descobriment de la maquinària, o sigui, de que les coses les fan les màquines i no els homes, cada vegada hi haurà menys feina manual, i això, almenys a la nostra època, doncs no passava. Clar, hi havia molta feina perquè la gent llaurava amb un burro o amb un cavall al davant, no? Però, clar, no trauràs pas els tractors en aquest moment, no? Però això vol dir que el món ha de tenir suficient intel·ligència i maneres de pensar i fer com per pensar que l'oci, la cultura, el lleure, tot això ha de tindre un camp que ha de donar feina també a molta gent. I feina preciosa, grata, molt més de cervell que de bíceps, no? Per tant, jo amb això estic esperançat. El ser humà és molt més intel·ligent del que ens pensem. El que passa és que a vegades ens passem de llestos i llavors fem, doncs, que produïm el doble del que el món necessita per alimentar-se i deixem que uns quants passin gana. Home, no fotem. Som capaços de portar-nos a cireres de Xile, suposo, d'allà on sigui, perquè els volem menjar a tota hora i ben bones, i som incapaços d'enviar el menjar a aquesta gent que no en té. Home, això és un pecat universal greu. Però jo em penso que la gent se'n van donant compte, no? I poc o molt, sempre va sortint gent que està disposada a ajudar els altres, no? Sempre, 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 no falla això. Oh, la joventut està perduda, el botellón, oi? Perquè això és propaganda i és fotografia. Però quanta joventut hi ha que està llançada i ferma i treballant i treballant i treballant? I quants pares de la generació que jo et dic que ara tenen dels 30 als 40 que per treure una hipoteca endavant, com nosaltres, per pagar un lloguer abans o pel que sigui, són capaços de fer més hores que un rellotge? Però si això és igual... I no cal, tirar-se tant per terra. Sortirem endavant, segur, més a més.
Missatge esperançador i optimista. Parlem de la llibreria La Formigador, sí. Ara també Happy Books, des de l'any 2005.
2000.
Des del 2000.
Has dit, sí, exacte, ara hem fet 10 anys, exacte.
Uh-huh. També va ser, suposo, moments bons i moments dolents, no?
La llibreria ha passat de totes, perquè penseu que ha passat la guerra. És del 1885, ara fa 126 o 127 anys. Jo recordo que em deien els meus antecessors que hi havia moments que no podien enviar els llibres perquè no tenien per anar a comprar segells de correus. Imagina't tu, i ara parlem de crisi. No? Home, clar, ara evidentment hem de vigilar molt. Nosaltres hem fet una obra enorme. La llibreria està pràcticament a 1.000 metres de botiga. L'hem ampliat moltíssim, i això és un gran goig, però ho hem fet en un moment molt difícil. També el moment que l'oportunitat es va presentar, perquè és quan vam poder agafar aquest local més gran, no?, al costat mateix. Però hem de reconèixer que els moments són econòmicament difícils per una empresa. Bueno, molt bé, ja ens en sortirem, no passa res. Treballarem fins que ens en sortirem endavant. Uh-huh. Ara, La Formiga ha tingut moments molt triomfals. Ens va anar molt bé La Formiga, com a moltes llibreries. Va haver-hi un boom del tema religiós. Jo això ho parlava molt amb el cardenal Jubany, que era un bon amic de la casa, un home que jo l'admirava molt, era un murri acabat, un home de... I va ser el concili. El concili, les llibreries inclús que no tenien llibre religiós, en l'època del concili tenien una seccioneta de llibre religiós. Va ser quan Editorial Estela, Nopal, Nova Terra, totes aquestes editorials van fugir. I a casa meva, amb els meus germans i uns quants mossens que hi van ajudar, vam fer una cosa molt maca, que va ser l'únic diari del concili que es va fer. Això ho vam fer via Hogar del Llibre, no via Formigador. Jo em vaig vincular a La Formiga, siguent de l'Hogar del Llibre, i llavors doncs, vaig acabar, doncs, em van demanar si podia portar la gerència, tal, 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 i vaig acabar havent-me de fer càrrec de La Formiga totalment. No? Ara la porta, de fet, un fill meu, en Bernat. Uh-huh. Jo hi sóc, a vegades se'n riuen perquè dic, jo que hi sóc com un florero. Diu, home! I dic, home, sí, però és que un florero maco, eh? No, un florero fa bonic.
Però, exacte, nosaltres dèiem, està al capdavant, no està al capdavant, però gairebé al capdavant. Controlant també una mica tot.
M'agrada que siguin els altres al capdavant.
Els seus fills, en aquest cas.
El meu fill, en aquest cas, i els fills del soci. Mm. M'agrada perquè... M'agrada també que et demanin un consell o que sàpiguen informar-te. Però hi ha d'haver un temps per cada cosa, eh? I jo tinc 12 nets, vull dir. I jo els divendres vull anar a veure els nets, el dissabte i el diumenge vull estar amb els nets. No? Per tant, vull dir, alerta, home, si he de fer una cosa, mira, estic a la Fundació Bíblica i les reunions són el dissabte al dematí al seminari. Bueno, doncs, paciència, però a l'hora de dinar m'escapo. O estic ficat una mica amb la setmana del cinema espiritual, molt bé. I estic ficat amb el grup Sant Jordi dels Drets Humans que va crear el bisbe Carrera. I estic ficat en una ONG, que és el que més feina dona, que és una ONG que hem portat gent aquí, del Guatemala, a la Vida i Pau. Sí, sí, hem portat aquí a Ràdio Estel, al Rigo i més gent. Bueno, clar, estic ficat en tantes coses com et demana. Aquí a Catalunya Cristiana li faig les crítiques de llibre de novel·la. De novel·la, eh? No de religiós, perquè em van demanar de novel·la. Molt bé. Tot això dona vida. Jo, quan la gent... Jo, el 5 de novembre, si de bo, faré 75 anys.
Un exemple, com dèiem, de vitalitat.
No, és que és un exemple. És que la gent va de... No s'ha de jubilar mai, la gent. Mai. El que s'han de jubilar és d'una feina concreta amb una economia concreta. Això sí. I no dependre d'un sou determinat per tirar més amunt i tal. No, deixa-ho estar. Amb la teva jubilació has de saber viure. I si en tens més, menys. I si en tens menys, menys. Però fes coses, no et quedis a casa. Home, jo entenc que molta gent li agrada jugar a la petanca i el que s'hi dedica i juga bé, encantat-ho. Però, home, però a casa veient la tele tot el dia, no. Clar. De cap manera.
Borja de Maria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Miri.
Benvingut.
Gràcies.
Tenim aquí el senyor Pere Fàbregas.
Ja l'he anat escoltant de camí, he vingut sí? Una mica tard, però tenia a sintonitzar Ràdio Estel. I m'ha fet gràcia el que ha comentat, que dins de les seves tasques hi ha algunes que dedica únicament a enriquir l'esperit. Acaba de comentar aquestes de crític de llibres.
Bueno, és que jo, la condició quan em demanen ajuda per alguna cosa, la condició que poso és no cobrar. És bàsic, això. Perquè jo me'n puc anar. Jo soc de pares menorquins, i el mes de juny a Menorca no me'l treu ningú. Que llavors allà vingui el mossèn tal, o el d'allò tal, o un grupet, o qui sigui, xerrem i tot el que... Això ja m'està bé. Però jo, el mes de Menorca, no me'l treu ningú des de fa ja uns quants anys, fa 5 o 6 o 7 o 8 o 10 anys.
Que inspirador en Menorca, per cert, eh? Una ciutat molt inspiradora, a Menorca.
Home, jo a més a més estic en un lloc privilegiat perquè no hi ha ni hotels ni res, estic allà a Macaret i està molt tranquil, i bueno, allò és una delícia, no? A més hi tinc molts amics, ara mateix he anat a celebrar amb els que van néixer a la O, a la IOR, els que van néixer al 36, hem anat a celebrar una festa. Però vull dir, s'han de tenir projectes, coses i anar fent. El que no pots fer és pensar-te que als 75 anys has de treballar per guanyar-te més la vida. Per què? Que m'enduré alguna cosa? Que m'enduré alguna cosa? No. Pues ja està bé.
Ara s'endú la satisfacció, bueno, no?, d'ajudar els altres.
Sí, home, clar, mira, jo estic fent una mera de testament història, no sé què, sí, perquè saps què passa? Que penses, un dius... Ara he començat a enterrar amics íntims. Aquest any ha sigut fatal. N'he enterrat els tres, pràcticament, persones que t'estimes molt, i els he enterrat. Perquè s'han mort, senzillament, ja està. Vull dir, un de 92 anys, l'altre és més joves. Dius, ostres... I si em moro i no els he dit el que volia? Per què els pares no diuen als seus fills que se'ls estimen? O els fills en els pares que se'ls estimen? O els avis en els nets? Oi? Però com ens hem tornat? Que fa vergonya, això. Llavors jo això ho intento escriure.
És la visió privilegiada que dona l'edat, Pere. No tots els adults tenen suficient experiència...
Però potser és fàcil dir-ho, no? Això que ens estimem...
Sí, però quan se'm mor llavors no els hi has dit. Clar, jo això ho he pogut fer amb aquests amics. I clar, i que un amic d'aquests, amb el qual teníem una relació, que aquest no era res del món religiós, i que el que més li agradava era jugar al dòmino, un dia que et despedeixes d'ell, sabent que ell ja li quedaven 2 o 3 dies de vida, drets a l'entrada, et faci 2 petons, vulguem dir, me'n vaig, però m'has dit que m'estimaves, d'alguna manera o altra, això t'omplena. I et dius, mira, aquest... no sé on t'aniràs a parar, perquè... No, tampoc vull ser apòstol de res especial, com llegia l'altre dia una cosa del Grun, que deia quan acompanyes una persona gran poder no cal donar-li masses coses, sinó poder només vol que li agafis la mà, doncs agafa-li la mà i prou. No el vulguis salvar en aquell moment, perquè potser aquell home no va per aquí, i aquella mà que li dones potser és vida, no?
Hi ha un casal d'avis que porta Càritas i Diocesana a Barcelona que comentaven que una de les seves diferències respecte a un casal d'avis corrent és que acompanyava a les persones grans en aquest procés d'acceptació de que es podien morir i que complien els seus últims desitjos. I que deia que un avi tenia aquest remordiment de dir jo vull explicar el que ha estat la meva vida i he anat a un... Li vaig comentar al Jaume Imbar una vegada i va dir, clar, és que som humans els cobrers. Jo vull anar a un sacerdot i explicar-li que ha estat la meva vida. Li va explicar, però no es va sentir perdonat. De tal manera que ho va explicar al centre i la directora del centre aquí de Càritas i unes quantes cuidadores li van fer una mena de taula per escoltar-lo, perquè es confessés, perquè li hagués tot, al cap de poc temps.
Està bé, això. Està bé. Jo el que diria és que, de totes maneres, aquest aspecte de culpabilitat el voldria treure. La gent, quan se'n van d'aquest món, han d'entendre que a l'altre món, i això està en els proverbis, em sembla, ningú li retraurà res. Ningú.
Que pot anar tranquil.
Clar que sí. Déu és amor de fumem. I tu em parlaves de llibres i de coses, jo me'n vaig...
Ja
ho diu un de les meves filles, diu, ets un branques, pare.
Doncs volia parlar també de més aspectes de la llibreria, però com que tenim 5-6 minutets, parlem de la tasca com a avi. Ha dit que té 12 nets.
Clar, sí, tinc 5 fills, tens 12 nets, està bé, no està bé. El meu pare va tindre 37, i ara tindria 65 besnets, o 68, em sembla.
I com és la vida com a avi?
És perfecte, és la cosa més maca del món, sí. Mira, jo els he fet una cançó a cada un dels meus nets. Llàstima que aquí en teníeu, però no... Un dia farem una xerrada, si voleu, i parlarem d'allò. Els he fet una cançó a cada net,
un CD,
sí, l'he publicat, bueno, l'he publicat no a la venda, vull dir que l'he publicat, però han hagut de fer 100 i pico o 200, perquè, home, clar, la meva família, la que reuneix en un casament, passem de 200, no? Vull dir, però han hagut de fer molts, i com que he trobat uns bons músics, és maco i tot. Jo sembla un miracle que cantant jo doncs quedi bé, però m'he llevat les músiques i he posat les lletres. Jo m'ho he passat pipa, i els nanos tindran un record de tota la vida, i que ho expliquin als seus nets.
També és cert que moltes vegades una mena de testimoni o alguna cosa d'estima que li pot deixar un pare, un avi, a un nen, és potser un llibre moltes vegades, no?
Sí? Tinc
això marcat,
sí?
I te'l dedico.
Fins. Sí. També. I un poema, i una cançó, i un historiet, i un conte. No sé, de la llibreria hem de parlar un dia, perquè, clar, ja tu em deies, oh, durant la guerra, la formiga té història, eh?
Sí,
que en té.
L'època franquista, també.
Home, clar, va ser l'única. Jo, quan diuen, home, és que les editorials, allà, amb un recolzament d'un canonge i tot això, no vam deixar mai de publicar el Catecisme en català i castellà junt, a vegades, i tal. Oi, que, però això què passa? Ah, no, mira, és que, hombre, és que se nos acaben i les cures del poble no saben, tenen que donar la doctrina, no fem bromes. I aquella edició no s'acabava mai, saps? Vull dir, era qüestió de trobar un paper igual i anar fent, no? I com que tenim impremta a casa, doncs anar fent, no? Vull dir, d'anècdotes...
Aquesta va ser l'època més complicada, potser?
Home, sí, la guerra i la postguerra, evidentment. Una guerra, no la vulguis mai, una guerra. Tenir un negoci amb una guerra que no sigui de menjar, home, és fumot. Sí, és molt fumot.
Tot i que ara, com parlàvem també a l'inici, no?, del tema de la crisi econòmica, no?, i vostè deia, s'han passat de més grosses, no?, potser seria
clar
això.
Clar que sí. N'hem passat de molt més grosses, no de més grosses, de molt més grosses, no?, clar, vull dir, és que el que passa és que també ens hem passat de llestos i ens hem passat, que érem alemanys o suecs o no sé què, i ens hem gastat els quartos que ens han deixat en fer coses absurdes i inútils. I ara ens reclamen els calés i els hem de tornar. Home, doncs, què ens pensàvem? Hem estirat més del braç que la màniga. Ai, això és molt, molt llatí, però clar, ara ens venen els crustó, ens piquen el crustó, bueno, que ens el piquin, i ja ho solucionarem.
Però el futur de la cultura està a internet?
No.
Sempre es mantindrà en paper dels llibres,
dels diaris? No. El futur de la cultura està amb l'home, amb el que pensa i escriu i ho diu. I ho escriu, ho diu, i tant és internet com paper, com el que sigui. La cultura... No té fronteres.
I el món editorial? On està el futur del món editorial?
A tot arreu, també. Jo penso que els editors acabaran fent... Aviam, el llibre en paper perdrà una part del pastís d'allò. O bé, el món de l'internet i tot això farà que més gent llegeixi, que més gent es culturitzi i més gent vulgui llegir. Perquè quan diem, ja venen la meitat dels llibres que venen, el venen amb internet, per exemple, en el cas de Nord-Amèrica, només, i una mica Austràlia, perquè és una altra cultura amb la compra. Ells estan acostumats a comprar hasta les sabates per catàleg. I tu no t'has comprat mai unes sabates per catàleg.
No.
Ah, doncs les vas a provar. Doncs això passarà igual. El que passa és que, quan diuen això, no diuen que la lectura ha crescut molt al món.
Hi ha més gent que
llegeix. I, per tant,
el
pastís és més gros... I potser venen més llibre en paper que mai, sobretot llibre de butxaca avui en dia, perquè és més barat, i això està bé, però no vol dir que no es venguin els altres, també. És que això és un tema molt llarg i molt maco, eh?
Tenim encara gairebé 2 minuts. El Club Més Amics, Amics de Catalunya Cristiana, sí. També hi està implicat, oi?
Sí, clar. Sí. És maco. Ara veig que hem fet això del club que ho porta la ja ho deia l'altre dia...
La Núria Ortín.
I ens anima molt, perquè és aquesta saó nova de joventut. Això està bé. I fem els viatges i tal. El que passa és que realment jo suposo que quan en parlem és més fàcil avui en dia el vostre paper de ràdio que el de paper. el paper cada vegada és més difícil, això ho entenc. Però no vol dir que la gent no busqui la notícia a vegades massa, perquè ens donen tanta notícia que ens estan desinformant ja. Però jo diria que la ràdio i el paper guanya la ràdio avui en dia, va guanyant terreny, però el paper continua. I amics de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, doncs ha de ser un suport per buscar ajuts, per fer viatges, per rifar, per ja que sé, per ajudar pràcticament, parlem clar, econòmicament en aquest projecte.
Implicar els ciutadans en el projecte.
En el projecte.
No?
Aquesta és la nostra feina.
Doncs, Borja, què et sembla si convidem un altre dia el senyor Pere Fàbregas? Perquè ens han quedat moltes coses al tinter i ja gairebé estem a punt d'acomiadar el programa.
Quan vulgueu, ja ho sabeu. Deixeu descansar una mica els que ens senten, que no diguin, hosti, quina...
Segur que hauran quedat contents de veure aquesta vitalitat, aquest esperit.
Sí. Molta força, el senyor Pere Fàbregas. Sí.
Tranquils.
Doncs ha estat un plaer i ja ben aviat el rebrem novament, els grans amics.
Vinga.
Que vagi molt
moltes
bé.
Gràcies. Bona
tarda. Quina és la teva cançó preferida? La que et va marcar per tota la vida? La que et porta bons records? Truca'ns i deixa'ns missatge al contestador de Ràdio Estel, al 93 409 2777.
I avui la nostra proposta musical ens arriba des de Tàrrega. La Mercè ens demana Billy Joel. Amb la música, com sempre, posem punt i final als grans amics. Us esperem demà, que serà dimecres. Fins demà, que vagi molt bé. To